Mira que el vent de per si normalment no m'agrada, però anem a buscar-li la part positiva. Això ha fet que de moment no tinguem boira a Lleida, tot i que la fresca és més que notable. Ara parlarem de la previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez. Jo sóc el Ricard Álvarez i d'això i de moltes coses més te'n parlo tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres, portes d'un nou cap de setmana, el primer del mes de gener... De desembre, ja tenim el cap on no l'hem de tenir. Avui és el primer cap de setmana de desembre, anava a dir un pont llarg, un cap de setmana llarg, amb situacions normals, però no tenim situacions normals. Per tant, de moment és un cap de setmana llarg. I ja està, però no et moguis de casa. Això és el que et diuen. Dimarts és festa, dilluns, si pots, fas pont. Si no pots, doncs no. Nosaltres estarem aquí, dilluns, a les 12:20. Aquí estarem parlant de Lleida des de COPE. En fi, com et deia, hores d'ara fregant els 9 graus a la ciutat de Lleida, però la sensació tèrmica t'asseguro que és inferior. D'això ens en parlarà l'Armando Álvarez, que ens farà la previsió meteorològica d'avui, del cap de setmana i de la tendència que s'espera la propera setmana. També farem una repassada a l'actualitat informativa. Ens n'anirem cap a la redacció del diari La Mañana per escoltar el Melo Malo de l'André Rodríguez. Avui parlarem d'astronomia, el primer divendres de mes, amb el Ramon Drudis. I amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlarem de cinema. I com que és divendres, ho farem el divendres de cine amb la Laura González. I a partir de 2:15, a l'Espai Groc, doncs la resta de propostes del món, de la cultura, dels espectacles de cara al cap de setmana i a la setmana vinent. En fi, és el menú que t'hem preparat des d'ara mateix i fins a arribar a les 2:00 PM. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La sensació tèrmica és inferior, bastant.
Pues sí, perquè bufa un ventet, no és que sigui gaire fort. Estem parlant de 15, 16 quilòmetres hora, però la temperatura no és molt baixa.
No, però jo estic ja...
Ara gairebé 9 graus. És més escandalós que el que està fent, no? Ara mateix, fa uns minuts ha caigut un ruixadet a la ciutat de Lleida. Algunes persones m'han dit, sembla... neu granulada o sembla petit, mini i calamarsa, sembla algo que des núvols segur que sortia congelat, solia en forma sòlida, però pel camí s'ha anat licuant, no? Fins i tot l'aparell que tenim, que és un disdròmetre, que no n'hi ha cap més en totes les comarques de Lleida, pues ha marcat una cosa que no és veritat, que és pujant gelant, és a dir, que havia algo de glaç, vol dir, a dins de la gota que de seguida s'ha desfet, no? Nada, ha sigut puntual i només gairebé a sobre de la ciutat de Lleida i res més. A la resta de comarques, ha nevat fins i tot a cotes baixes, jo tinc fotos de Boí, de Taüll, de l'Alt Urgell, tota aquesta zona fins i tot a 500-600 metres ha arribat a quallar la neu, però no hi ha gruixos molt espectaculars, no? L'ambient és molt fred, però no hi ha temperatures excepcionalment baixes.
En quina mínima hem arribat, Armando, avui?
Bueno, a Lleida 4 graus, i bueno, per trobar temperatures molt altes has d'anar a 2.400 metres, que no viu ningú, el cap de Baqueira, el pic de l'Orri, a la Bonaigua, pot passar algú per la carretera, potser se necessiten cadenes, jo no ho sé, en aquest moment no he mirat l'estat de les carreteres, però tampoc n'hi ha molta gent voltant. La situació està apretant més a altres zones, d'Òscar, Navarra, el Cantàbric, Galícia, allí està nevant amb més intensitat, ha entrat la primera tongadeta i tenim per davant 4, 5, bueno, jo dic més dies, 10 o 12 dies, però parlem només del pont, molt freds, temperatures molt avall, tampoc massa, és que esta nit i matinada, la matinada del dissabte seria la que podia glaçar a totes les comarques de Lleida, perquè el cel s'espera que estiguin descoberts, no n'hi ha boira, una mica de vent. El vent n'hi haurà, farà vent aquesta tarda, m'estem parlant de 30-40 km hora màxim, i demà a partir de migdia, però tampoc molt vent, sinó 30-40-50 ens farà molta nosa, però no serà cap ventada. I les nevades aniran fent a cotes molt baixes, però no gaire quantitat. Però com aquesta situació persistirà 6 o 7 dies, vull dir, gairebé una setmana, s'aniran acumulant n'hi ha càlculs que arriben a les zones més altes del Pirineu, no perquè la cota sigui alta, que serà, continuarà sent molt baixa, però se podrien acumular per damunt de 1.500 metres, pues, fins a mig metre, sobretot en la cara nord. El Pirineu d'Osca seria molt més afavorit que no pas el de Lleida, però el de Lleida més al nord, la Vall d'Aran principalment, és on se podien acumular gruixos. Tenim per davant, doncs, un cap de setmana, i el dilluns tornarem a connectar, que jo treballo també, un pont molt fred, però sense ninguna espectacularitat massa, que pot ser les baixes temperatures d'aquesta matinada de dissabte, la propera.
Molt bé.
Però a migdia, com farà sol, majoritàriament farà sol, pues, bueno, podem aguantar una mica més.
Molt bé. Doncs dilluns acabem de parlar de la resta de la setmana.
Com se presenta la setmana vinent.
Armando!
Però, moment, el fred serà la característica dominant.
Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
Per ser ara, arrel d'això, l'estat de les carreteres, a la Nacional 230, entre Vilaller i Viella, sí que hi ha neu i gel a la calçada. I hi ha cadenes en els dos sentits de la marxa, també al Pla de Beret i a Baqueira. És hores d'ara, és l'estat de la xarxa viària lleidatana. Anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Perdó, a la Nacional 230, entre Vilaller i Viella, no és obligatori les cadenes, però sí que hi ha un avís en el que podem trobar, en segons quines zones, neu o gel a la calçada. Per tant, no és obligatori, evidentment, tot aquest tram de 30 i escaig de 32 quilòmetres, però sí que s'ha de circular amb cura. On sí hi ha obligatorietat de cadenes és a la C-142, de Naut Aran, de Baqueira cap al Pla de Beret, i a la C-28, al port de la Bonaigua, també hi ha el punt quilomètric del 37 fins al 56, obligatori cadenes. En fi, ara és la afectació que tenim hores d'ara a la xarxa viària lleidatana. Per la resta, comencem parlant de successos i, de fet, amb crònica judicial, accepta 5 anys i 3 mesos de presó per violar una dona a Almenar, gravar-ho i enviar-ho per WhatsApp. L'home ja compleix condemna a Ponent per abusar, agredir i robar la passatgera d'un autobús de la línia Alfarràs-Lleida. Una joia, vaja. Per cert que els Germans Maristes de Catalunya han reconegut els abusos sexuals que van patir 5 dels seus exalumnes al centre de Lleida, que van denunciar haver patit tocaments per part del germà Moisés González, ja mort als anys... i que això va passar als anys 70 i 80. Així mateix, rebran una indemnització pels abusos que van patir quan tenien entre 6 i 12 anys. També Lleida, ja saps que ahir t'informàvem que a mig matí s'estava traslladant l'estàtua d'Indíbil i Mandoni. Va marxar ahir i marxa per 6 mesos. 6 mesos en el que se'n va al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, on serà restaurat. Els treballs està previst que s'allarguin aquests 6 mesos i inclouen l'escaneig i digitalització de l'escultura i també la reposició de la llança falcada enfundada i grilló que ara li manquen. Ull, que fa ja no sé quants anys que algun brètol va traure la llança o la va trencar i encara no havíem estat capaços de reposar-la. Pacients de llarga estada de l'Hospital Comarcal del Pallars seran traslladats en els propers dies a l'alberg de Tremp. L'equipament sanitari ha vist augmentada la seva activitat per l'arribada d'usuaris amb Covid-19 de la residència Fiella. Ja saps que a Tremp, hores d'ara, tenen una situació extremadament complicada, amb prop de 150 positius a la residència, almenys el cap de setmana passat, ara havia baixat a uns 130 positius, i on ja havien pogut detectar positius que s'estaven escampant per la població. Per tant, s'ha de vigilar i molt a les persones més vulnerables, en aquest cas, els pacients de llarga estada, que són persones, segurament, amb les defenses baixes i que, per tant, són més vulnerables o més sensibles al contagi d'aquesta malaltia, els han hagut de moure. Parlàvem al principi d'aquest cap de setmana llarg, en una situació normal i en la que hi hagués hagut neu, doncs estaríem parlant de l'obertura, sense cap mena de dubte, de les estacions hivernals, de les estacions d'esquí, doncs, i parlant ja de gruixos i d'esquiadors que aprofiten aquest cap de setmana llarg. És festa dimarts vinent i diumenge, que ja ho és, i per tant, doncs, qui pot s'agafa pont el dilluns. Doncs, bueno, per la situació, evidentment, les estacions hivernals no estan obertes. Tenen previst obrir a partir de la setmana vinent, veurem, a final de la setmana vinent, o sigui, el cap de setmana el proper, no aquest, per això està a l'aire, encara. Però és que, per exemple, les estacions d'esquí d'Andorra ara ja han decidit no obrir portes com a mínim fins a principis del mes de gener. Ho ha comunicat el cap de govern del país, Xavier Espot, després de l'anunci de la Generalitat de no passar el tram 2 del pla de la desescalada a partir de dilluns vinent. Per tant, passen de les dates de Nadal, segurament també de Cap d'Any i de Reis, i ja parlen a partir de llavors, ja veurem com està la situació. Per tant, a Andorra ja ho tenen clar. Evidentment, això a nivell econòmic de hotels, de restaurants i d'altres equipaments que depenen del moviment de gent que va a esquiar, doncs és una feina. És una feina perquè, evidentment, no pujarà ningú a esquiar si les pistes no estan obertes. Però, clar, el tema de la situació sanitària així ho aconsella. Veurem a la resta de Catalunya i la resta de l'Estat què es fa amb aquest respecte. De moment, aquest cap de setmana, aquest pont, no estan obertes. Et parlava abans del brot aquest de Tremp. És que ja no és només els 150 positius o els 130 o els 120 que estan ara. És que parlem de 22 persones mortes, eh? Parlem de 22 persones que ha perdut la vida directament a causa de la Covid-19. Però el més absurd de tot, és que l'alcaldessa de la capital del Pallars Jussà denuncia que ningú els va avisar de la situació dramàtica de l'equipament. És que, clar, ara hem d'estar fent proves ràpides a la resta de la població de Tremp perquè ja veuen que s'ha escampat el virus. Però això no és nou. Fa 2 setmanes parlàvem de molts positius a la residència de Tremp. Fa 1 setmana parlàvem de prop de 100 positius a la residència de Tremp. El cap de setmana passat, el dilluns, de fet, parlàvem d'aquests 150 positius a la residència de Tremp. Però resulta que ningú de Salut va avisar a l'Ajuntament i els hi va dir, escolta, engeguem algun protocol, fem alguna cosa, tanquem escoles, que ja no sé quantes aules tancades per contactes estrets amb positius que després s'han anat disseminant pel poble. Ningú. L'alcaldessa diu que ningú els va avisar de la situació, que al final se'n van enterar per tercers i pels mitjans de comunicació. És que, clar, així és difícil parar brots a Tremp. Parlo de Tremp perquè és el cas de Tremp ara, però segurament el podríem extrapolar a moltes altres residències i poblacions. Falta de comunicació en ple segle XXI, amb totes les noves tecnologies que tenim al nostre abast. Falta de comunicació és de riure, és d'acudit, però d'acudit dolent. D'acudit dolent. Quina són la situació que tenim hores d'ara? Perquè ja sabem que ahir la velocitat de reproducció de la malaltia va pujar dels 0,90 i per això no es farà el canvi de fase el proper dilluns. Doncs hores d'ara, a la zona de Lleida, el nombre de persones ingressades de Covid-19 als hospitals públics i privats de la Regió Sanitària de Lleida continua baixant i la diferència entre dijous i avui divendres és de 9 pacients menys. O sigui que tenim 114 ingressats als diferents hospitals, tant públics com privats. També ha baixat el tema de les UCIs fins als 16. Però recordem que les dades de positius i de contagis no es tradueixen mai directament en hospitalitzats. És a dir, ara, amb les xifres d'hospitalitzats, estem recollint els fruits de quan ho vam fer tan bé, fa 1 setmana. Però ull, perquè això ja ho deia la consellera, que com que ara les xifres han començat a repuntar, els problemes als hospitals no els notarem fins d'aquí uns dies. Hores d'ara, a la Regió Sanitària del Pla de Lleida tenim un risc de rebrot que ha tornat a baixar un pelet i s'ha situat als 276 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 0,98. Està alta, eh? Estem altra vegada a l'1. I a l'1 no és una tendència a la baixa ni molt menys. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot ha pujat als 410 punts, segurament influenciat pel tema que està passant a Tremp, i la velocitat de reproducció de la malaltia està per sobre de 1, al 1,03. I això sí que és tirar enrere ja. I a nivell de Catalunya, tornem a estar a prop dels 200 punts, l'índex de rebrot, 212 concretament, però la velocitat de reproducció de la malaltia ha tornat a pujar i s'ha situat al 0,95. Per tant, res de passar de fase, ni molt menys. Ha de baixar del 0,90, però a més jo crec que hauria de fer-ho descaradament, és a dir, que sí, que hauria de baixar, però no quedar-nos a 0,89. Si pot baixar més, molt millor. Amb esports, i evidentment vinculat amb la Covid-19, s'anulen totes les curses de Sant Silvestre de la província de Lleida a causa de la Covid. Bueno, ja ho sé que és una cursa d'aquelles que s'espera, que hi ha molta gent que l'espera, que és tradicional, que està en unes dates, en uns moments concrets, però aquest any doncs s'han de cancel·lar. I fora de la informació de Covid-19, però sí, dins dels esports, direm que Marc Márquez ha estat operat de nou per tercera vegada de l'húmer del braç dret. Una lesió que es va fer a la primera cursa a Xerès aquesta temporada, a la primera cursa, quan després d'una sortida de via va quedar dels últims i estava recuperant, quan estava a punt d'avançar al segon classificat va caure i va tenir la mala sort que la moto, amb tota la seva embranzida, va impactar la roda del davant directament al braç dret. De seguida s'ho va notar. Es va operar i, com ja sabeu, al cap de 3 dies estava al circuit per intentar tornar a participar. Va fer fins i tot els entrenaments de dissabte, però no es va acabar de trobar bé i no va córrer. Al cap d'unes setmanes es va operar per segona vegada, perquè la cosa es veu que no havia quedat del tot bé. I ara s'havien adonat que l'os, allí on s'havia d'unir, no estava generant el que ha de fer per acabar-se d'unir. I, per tant, s'ha sotmès a aquesta tercera operació. Una operació que, per cert, el durà com a molt fins a 6 mesos de recuperació, i això vol dir que, en el pitjor dels casos, no tornaria fins al mes de maig del 2021 i que es perdria les 3 primeres curses de la nova temporada. És d'hora dir-ho, però veurem com va tot plegat. Fem una pausa ràpida i marxem cap a la redacció del diari La Mañana.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, pues nada, te iba a decir que si el fin de semana largo, que si el puente...
Y tan largo como que yo estaré currando, fíjate, sí, pues, largo.
Pues bueno, así nada, porque tampoco hemos pasado de fase, algo que ya se preveía viendo la evolución de las cifras de los últimos 3-4 días. Seguimos en la fase 1, lo que implica es que, bueno, seguimos como estamos, y como estábamos, al menos la semana pasada, quiere decir que las salas con un aforo más limitado, pero sí que pueden ofrecer programación, así que supongo que tienes cosas para explicarme.
Siempre, siempre. Venga. Y además, fíjate, podemos dar una buena noticia.
Ah, pues venga.
Que el Café del Teatre ya programa de nuevo la cartelera de conciertos.
Oye, pues perfecto.
Ya tiene todo el mes de diciembre. Esperemos de que no tenga que volverse a echar para atrás.
No, a ver.
Mira, van a venir, pues, como destacados, el Joan Garriga, que lo conocimos primero al frente de Dusminguet y después con la Trova Kung Fu. Y que, bueno, ahora va en solitario, es aquel, bueno, todo el mundo lo conoce porque es un especialista en acordeón diatónico.
Uh-huh.
También vamos a tener el Petit de Caledil, que va a presentar un nuevo sencillo con Juan Dormín y además será, finalizará el concierto final de la gira que está haciendo de su último disco, Energía Fosca. Pero bueno, este sábado ya tenemos el primer concierto que corresponde al Festival de Jazz, que será un grupo que se llama Dunghiti, a las 8 de la tarde, vale 10 euros anticipada, 12 en taquilla, y se trata de un quinteto de creación reciente, pero formada por conocidos músicos de la escena de Lleida.
Ah, bueno.
No, pero está bien, sí, muy bien. Pero bueno, el plato fuerte del fin de semana, de todos modos, lo tenemos en el Ponen Rock Festival, que se hace igual, y que ya ha agotado algunas entradas.
A ver.
Esto empieza ya, bueno, hoy mismo ya en el Capón, en el Bet Café Sul, se inaugura una exposición que se titula Rock Reggae Legends, de la artista plástica argentina Sil Cunningham, que bueno, son retratos a la acuarela de artistas punteros de la música reggae hecha en Jamaica, como Dennis Brown, Bob Marley o Augustus Pablo, entre muchos más. Y esta permanecerá abierta pues hasta el 4 de enero. Pero los conciertos, el primer concierto será mañana sábado en el Spy Orfeo a las 7:30, vale 15 euros anticipada, 18 en taquilla, que todavía quedan entradas disponibles para asistir en directo. Pero los que quieran también lo pueden seguir en streaming por 5 euros.
Bueno,
esta es una banda castellonense que bueno, que hacen música negra.
No es lo mismo, pero al menos te da la oportunidad.
Ves, luego el domingo por la mañana a las 12 en la tienda Grands Records ya tiene el aforo completo, que se hace una sesión de Vinyl Forum. También, claro, es que está todo condicionado al 50% del aforo. Bueno, y claro, es que, si son sitios pequeños,
pues es que el aforo total ya debe ser muy poco, ¿eh?
Pues o sea, por imagínate. Eso te lo digo, que cuatro gatos, que es lo que se dice vulgarmente, cuatro gatos.
Bueno.
Pero la organización anuncia que se está trabajando para poderlo ofrecer también en streaming.
Ah,
debido
bueno.
Debido a la alta demanda,
claro,
que ha tenido, claro.
Claro,
es que,
claro,
es que,
claro.
Y el que también ya se ha agotado las entradas es el concierto estelar que está también programado para el domingo a las 7:30 en el Spy Orfeo con Coco Jean and the Tonics. Se han agotado todas las entradas disponibles y entonces se tendrá la oportunidad de presenciar el concierto en streaming, que valen 5 euros. Se pueden adquirir en la Casa de la Música.
Vale.
Bueno,
pues hay propuestas.
Propuestas ahí.
Oye, podéis ir y oye, solo siguiendo el tema de la distancia, la mascarilla, el sentido común y la higiene de las manos y no tocarse la cara y estas historias, se puede ir de manera segura a los espectáculos. O sea que, bueno, el aforo es limitado, pero que la gente no se quede en casa, ¿eh?
No, la gente lo que tiene que quitarse es un poco el miedo, que no vea tanto,
claro,
las noticias,
bueno,
porque hay que saber contrastar las cosas.
Sí, lo que pasa, sí, y siguiendo las normas, y ya está. Si es que con eso, el problema es cuando no se siguen las normas, entonces
exacto,
sí que pasan cosas. Pero si siguen las normas, oye, tranquilo, que no pasa nada.
El miedo
nada,
es la peor enfermedad, es el miedo, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Bueno, Andrés.
Y otra cosa,
dime.
Ricard, que hay que desear mucha suerte a nuestro querido Isaías Kelly, que
ah,
es el cantante
sí,
de los
sí,
Coders,
sí.
Que después de haber salido de la voz, mira que es un programa que no me gusta porque es hortera ese programa, pero con este hombre le ha dado un enganche de calidad con sus versiones trasladadas al reggae. Y lo echaron y lo volvieron a repescar y ahora ha llegado a la final de La Voz.
Muy bien.
Y esta noche es la gran final.
Muy
y esperemos
bien.
Y le deseamos toda la suerte del mundo.
Muy bien, muy bien.
Porque
pues
además siempre dice público, y mira que lo ve gente esto, que viene de Lleida.
Muy bien.
Que es donde vive.
Pues perfecto. Oye, tenemos otro embajador.
Que yo me he quejado mucho con lo del disco de la Marató. Y de hecho, bueno, hoy sale un velo malo mío, que no es el que vamos a leer hoy, pero es el que sale hoy publicado en la mañana, que se titula Lleida existe.
Ahí está.
Porque en el disco de la Marató, de los 19 cortes que hay, no hay nadie de Lleida.
Nadie. No, lo dijimos el viernes pasado. Y eso
exacto.
Es una falta que no puede ser, ¿eh?
Pues Lleida existe,
en
no
fin.
Es Teruel, sino Lleida.
Lleida existe. Pues oye, Andrés, venga, vamos con el melo malo, lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y los viernes lo escuchamos aquí. A ver, ¿cuál es el melo malo que nos has seleccionado para hoy?
En los últimos meses, las carreteras leridanas están registrando numerosos accidentes de tráfico causados por la irrupción de animales en la calzada, especialmente jabalíes. El ejemplo más próximo la encontramos en el jefe de fotografía de este rotativo de la mañana, Toni Alcántara, que todavía está con el susto en el cuerpo, ya que la semana pasada, al terminar su jornada laboral y cuando ya estaba próximo a su Balaguer de residencia, se dio de bruces con un cochino de grandes dimensiones que dejó el coche para la chatarra y a él asegurando que he vuelto a nacer. Menos mal que no se hizo nada, pero ahora ya no conduce tan feliz porque teme que le suceda otro percance similar. La presencia de fauna en las vías se ha disparado desde que estamos padeciendo este desesperante confinamiento y esos otros bichos campean más a sus anchas. Las pocas batidas de caza que se hacen, por más que estén autorizadas, están supeditadas a las restricciones de movilidad que las dificultan. Los accidentes de carretera a causa de jabalíes ha ido en aumento en los últimos años y recuerdo que siempre se ha hablado de este mal, pero no con tanta insistencia como ahora. Tomando el asunto de otra manera, eso me hace pensar que es en una reivindicación del defenestrado Senglar Rock, que disfrutamos durante 4 veranos en ese recinto idílico y abandonado como son Les Bases. Del 2005 al 2008 no se daban tantos casos de accidentes por irrupción de jabalíes, o senglars, como se llaman por estos lares. También me recuerda a Porco Bravo, como se llama jabalí en gallego. Esa gran banda de Baracaldo que en febrero del año pasado dijo adiós de manera indefinida después de seducirnos en 2 ediciones del Caliqueño Rock de Juneda y en sorprender como nadie a su paso por el Café del Teatre. Porco Bravo han dejado la huella de ser puro rock en estado salvaje, demoledores y sin concesiones. Se formaron en 2004 y aunque sufrieron numerosos cambios internos, el resultado siempre fue el mismo, animales sueltos y con instrumentos en sus manos. Lástima que el 16 de febrero de 2017 se marchaba para siempre Asier Pulpo Martínez, el guitarrista original víctima de un prematuro cáncer a los 41 años. Si bien fue sustituido por el gran Capi, siguiendo la estela de sus adorados Motorhead y Turbo Negro, a quienes tuvieron el privilegio de telonear. Con toda esta invasión de jabalíes, tal vez sea que estos jabalíes estén reivindicando su protagonismo a falta del grupo Porco Bravo y sobre todo a falta del festival Senglar Rock. Oh yeah.
Hombre, el Senglar Rock, sí, sí. Hace tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo, ¿eh? Ya, o sea, van pasando los años y no... Ya pasaron 10 años, ¿no?
12.
12.
¿El 2008 fue el último que se hizo?
Imagínate, 12 años, por Dios. ¿Cómo pasa el tiempo?
Pues claro, cuando teníamos el Senglar Rock, pues no había jabalíes.
Ah, claro. Hombre, la verdad es que...
teníamos los Senglar en la calzada.
Oye, antes de ayer volvió a haber otra historia, con el tema en la misma carretera, con lo cual, cuidado con eso,
Sí, sí, no, es que tienes que andar con... Bueno, es que por mucho que vayas, y con las nieblas que hay muchas veces,
sí.
mucho que vayas con todos los ojos y se te planta ahí uno en medio.
Sí.
Y si tienes coches no puedes esquivarlo.
No, y cuidado, porque si no aún puedes tener un accidente peor, La verdad es que sí. En fin, pues nada, oye, Andrés, como siempre, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, desde aquí lo iré contando cada día en las páginas del diario
claro
La Mañana,
sí.
Porque me toca currar.
Venga,
larga vida, oh yeah.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja tornem a estar el primer divendres del mes, concretament el darrer mes de l'any. Estem al 8, ja ho saps, 4 de desembre del 2020, i això vol dir que camí cap a la una ho fem parlant d'astronomia. Ho farem amb el Ramon Drudis, que ja saps que és enginyer i, a més, divulgador de la ciència astronòmica, que el trobes a les xarxes socials. Busca'l com a Ramon Drudis o també com a Tot Astronomia, i, a més, totastronomia.com. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Com estàs, Ramon?
Doncs, de moment, molt bé.
Vale,
ja. Molt bé, i en cas de parlar d'astronomia.
Clar que sí. Escolta, per cert, aquest mes de desembre, t'ho dic perquè vaig veure un titular i dic, això segur que el Ramon ho té ja, ho sap i ho té medidíssim. Aquest mes de desembre es produirà, almenys des del punt de vista terrestre, al cel, i a més des de Lleida es podrà veure això, com es van ajuntant. Evidentment estan molt lluny un de l'altre, però des del nostre punt de vista al cel veurem com es van ajuntant tant Saturn com Júpiter, Fins a quin dia serà el dia que estaran més a prop?
Doncs sí, Ricard, mira, el planeta Júpiter i Saturn, aquests dos planetes, que són els més grans del nostre sistema solar, no?, s'estan apropant, no?, i bueno, per donar-nos pues, el major espectacle astronòmic aquest any 2020.
S'estan acostant des del nostre punt de vista, és a dir, ells segueixen les seves òrbites normals i corrents, però, clar, nosaltres, des de la Terra, els estem veient que s'estan ajuntant, per entendre'ns, eh? No ho dic perquè la gent no es pensi ara que a veure si xocaran un amb l'altre. No, ho explicarem.
Sí, mira, aquest espectacle serà, pues, el que s'anomena, pues, astronòmicament, una conjunció planetària, no? Això vol dir, doncs, un apropament aparent al cel, ja dic aparent, al cel nocturn d'aquests dos planetes. Cada nit, des de principis d'estiu, que si algú podrà tingut l'amabilitat de mirar aquests dos planetes, no? Veu que estan penjats al cel i es poden veure de nit a Lleida, no? Les primeres hores de la nit, no? I ara encara es podran veure també a primeres hores de la nit, sobre les... Ara es poden veure ara, si sortim ara, per exemple, aquesta nit, demà, si el cel ens ho permet, sobre les 6 de la tarda, es podran veure en direcció sud-est, sud-oest. Veure'ls és molt senzill, ja que Júpiter és l'astre, doncs, més brillant que hi ha al cel en aquesta hora, no? I al seu costat, una mica a l'esquerra, es pot veure Saturn, que és una mica menys brillant. Aquests dos planetes cada vegada estaran ara més junts i s'estan apropant lentament fins que el proper dia 21 de desembre, concretament 21 de desembre, estaran tan a prop que semblaran, tal com deies tu, semblaran un sol punt brillant penjat al cel del capvespre, no? Aquesta conjunció planetària no es veia així, bueno, fins fa, des de fa, pues, 4 segles, no?
Jo no sé, pues així no ho hem vist ningú, dels que estem per aquí, eh?
No ho hem vist mai ningú, no? Per tant, serà molt bonic de veure una setmana abans, inclús, no?, com s'estan apropant aquests planetes. No? Fins que el dia 21, tal com te deia, d'aquest mes, ja no podem separar-los a ull nu, a simple
clar,
vista.
Clar, ja es confonen. Ja és un punt lluminós, una zona lluminosa gran. Insisteixo en que els planetes segueixen estant al seu lloc, és a dir, a les seves... No, sí. T'ho dic perquè ja hem tingut prou històries aquest 2020, no hi afegim ara que van a xocar dos planetes. No, els planetes estan on els hi toque. Però, clar, com que la Terra també es mou, arriba un punt que s'alineen de tal manera que, des del nostre punt de vista, doncs al cel veiem que és així. Vull dir, no, el que deia...
Ho has dit molt bé. Mira,
i el 2020 ja en tenim prou de desgràcies, eh? Vull dir, no ens en cal més.
No. Això tranquil. Estem parlant d'un espectacle...
Punt de vista, correcte.
Que ens donarà, pues, endorfines.
Però ull nu també ja podem fer-nos la idea,
Inclús els prismàtics, prismàtics i es començarà a separar. Però tal com deies tu, per aclarir més, no?, entre cada un segueix aquests planetes, cada un segueix les seves òrbites, no?
Sí.
Entre un i l'altre, el dia 21, hi haurà 800 milions de quilòmetres.
Bueno, sí, o sigui, res, vaja.
Per tant, vull dir, estan separats.
Ara,
nosaltres d'aquí, des del nostre planeteta blau, pues, lògicament, los veiem alineats i es donen aquest gran espectacle, no?, que fa molt temps que no passa i que no tornarem a veure els que estem ara a sobre.
No, perquè tardarà uns quants dies. Ara que has dit planeteta, clar, diem, home, pues ja és prou gran la Terra. Bueno, però clar, comparat amb Saturn i Júpiter, és molt petita la Terra. Però és una cosa que insisteixo. Sabeu que és molt gran el sistema solar, però molt més del que ens han fet veure sempre els esquemes quan ens ensenyen el sistema solar, és el Sol. El Sol és enorme. Però quan dic enorme vull dir que és unes proporcions que no ens ho podem imaginar. És molt, molt, molt gran. I parlant del Sol, Ramon, el Sol és un, bueno, és un element viu, és a dir, té els seus canvis, té els seus cicles. Jo ho he sentit a parlar, això, dels cicles del Sol. Explica'm una mica què són els cicles del Sol i em sembla que just n'acaba i comença un ara, ben aviat.
Sí, ja ha començat, comença aquest any, i la nostra estrella, que dius que és molt gran, bueno, pues a dins hi cabrien més d'un milió de terres sí, com la nostra.
Imagina't, és que és molt gran el Sol.
Un milió de terres com la nostra, no? Bueno, aleshores, diguem que comença el cicle solar, que s'anomena el número 25, nombre 25, i el Sol té taques i fulguracions. I això, pues, la gent suposo que ja ho sap, no? I aquestes taques comencen a bombollejar a la seva superfície, no? I aquests cicles, de quan surten molt més les taques, són cicles d'11 anys. Fins ara teníem un sol tranquil, diguem, sense massa taques, eh? Hi havia dies que no hi havia cap, no? I tornaves a mirar demà i tampoc. Però ara comencen a sortir, ja comencen a sortir unes taques. I, per tant, durant aquest cicle de 11 anys, per tant, hi haurà una pujada, que serà doncs, pràcticament 5 o 6 anys, i després tindrà baixant una altra vegada fins complir el cicle de 11 anys, no? Que canvia la polaritat del camp magnètic de la nostra estrella mare, no? I en la que, com t'he dit, hi cabrien pues un milió de planetes blaus, no? Per tant, a partir d'ara augmentaran les taques solars.
Ramon, a nivell pràctic, d'una persona normal i corrent, jo vaig pel carrer, és a dir, això què voldrà dir? Que el sol escalfarà més? És a dir, jo ho notaré això el dia a dia o no?
No, mira, el que fa veig que vas per feina, doncs sí. Mirem per feina. Aleshores, el que farà el sol és en què quan hi hagi pues, més taques, lògicament les taques produeixen dues coses. Que si aquestes taques produeixen flamerades solars, no? I una d'aquestes flamerades solars el Sol gira, nosaltres també girem, tenim una òrbita al voltant del Sol, si aquestes flamerades tenen la coincidència de que poden anar en direcció a la Terra, perquè la Terra estigui al seu lloc on se produeix la flamerada, al seu costat, aleshores produeixen grans aurores boreals al nord i sud, que els podem veure inclús, fixa't, si estem alineats amb aquesta flamerada, inclús podem veure doncs, aurores boreals fins a Barcelona, que això és una cosa insòlita, però sí, que ja ha passat, no? I aleshores seria molt bonic, no, això, per una banda. Però aquesta és la banda bonica. Clar. L'altra és que aquestes flamerades indueixen, doncs, altes tensions en línies elèctriques, en transformadors, salten els satèl·lits de comunicacions que tenim al voltant de la Terra, els fan malbé, i inclús els produeixen radiacions importants als astronautes de l'Estació Espacial Internacional, no? Que s'han de protegir, o millor que no surtin a fora, no? Activitats extravehiculars. I, per tant, això és el que produeix, no? A nosaltres aquí ens afecta d'una forma que per mi és sempre això molt preocupant, perquè en altres no es pot passar res, vull dir, tranquils. Però sí que a les xarxes elèctriques poden induir aquestes altes tensions i, per tant, salten, no?
Clar.
I es fan malbé. I això què vol dir? Bueno, vol dir que podem estar 15 dies o un mes sense energia elèctrica. I tu t'imagines,
No, no, no. Ui, a més, no sé si estem preparats per això, eh? No ho estàvem per la pandèmia, imagina't això.
Claro, per tant, fixa't, això ja ha passat. No ha passat, sí. Va passar al 1859, que en aquella època hi havia telègraf. I, per tant, van saltar tots els telègrafs.
Déu-n'hi-do.
Però ara tenim una dependència
total
de l'energia elèctrica, no?
Sí.
I aleshores, clar, dius, bueno, i això es pot recuperar, sí, però estar 15 dies o un mes sense energia elèctrica,
Déu-n'hi-do.
I no tenim, Ricard, no tenim cap protocol d'actuació per saber el que la població ha de fer si això passa.
Déu-n'hi-do.
Per tant, això és el primer que va fer el president Obama abans de marxar, no?, de la Casa Blanca. Va muntar un protocol per saber què s'havia de fer en cas de que això pues, sortés a passar, no?
Doncs anem a esperar que la Terra, o sigui, que la llei de Murphy no funcioni, que la Terra no s'alineï bé amb les flamerades aquestes, perquè si no, els que han de pensar amb protocols i històries segur que no han fet els deures, i ja saps què farem, llavors. Corre.
No ai, i és un tema que a mi em preocupa, aquest, perquè ho tindríem de saber, que les autoritats tindrien de tindre un protocol d'actuació. Clar. I saber quins ministeris s'han d'agrupar, què és el que s'ha de fer, i la població també
Bueno,
és
un cicle solar que dura 11 anys, uns 5, 5 i mig de pujada, 5, 5 i mig de baixada, l'acabem
correcte
de començar, per tant, ara
correcte
estem en pujada. En fi, ja en parlarem d'això, ja en parlarem. Ramon Drudis, com sempre, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, i com que ja no ens hem de tornar a escoltar fins l'any vinent, doncs ja et dic, cuida't força, bones festes, i que el 2021 puguem seguir parlant d'astronomia.
Pues moltes festes, molt bones festes per tu, per tots els escoltants, i sobretot pues molta salut, que puguem tornar tots amb molta salut el proper any.
I tant que sí, gràcies.
És la 1 a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno de Sánchez sigue lanzando previsiones sobre la llegada de la vacuna a España. Se han subido a la carrera de las farmacéuticas y raro es el día en el que no tratan de rentabilizar los avances, conscientes de que es la gran esperanza para millones de españoles. De momento, la Agencia Europea del Medicamento sigue verificando la vacuna de Pfizer, que es la que se va a comenzar a distribuir la semana que viene en Reino Unido. Para la de la compañía norteamericana Moderna habrá que esperar alguna semana más. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, prevé que en junio habrá 20 millones de españoles vacunados.
Gracias al esfuerzo impresionante combinado de ciencia e industria, estamos ya hablando de empezar a vacunar, ¿no? El mes de enero, ¿no? Esto no se había visto jamás, ¿no? Por tanto, con esos dos condicionantes, yo creo que entre las previsiones nuestras es que entre mayo y junio podamos tener ya un número entre 15 y 20 millones de personas vacunadas.
De momento, lo inmediato es cómo vamos a afrontar la Navidad. Todos estamos haciendo planes y la mayoría pasan por descartar lo que haríamos en un escenario de normalidad. Un grupo de científicos se ha reunido bajo el nombre de Aireamos, que advierte de la necesidad de ventilar los espacios cerrados y advierten también del contagio a través de las partículas que expulsamos y que quedan en el aire. Javier Ballester es catedrático en mecánica de fluidos y ha estado en Herrera en COPE.
Ventilar, imprescindible, ventilar. Se pasa un poco de fresco, no pasa nada. El beneficio es inmenso comparado con el pequeño esfuerzo. Usar la mascarilla siempre que no se esté comiendo o bebiendo. Se reduce el riesgo al 50%. Mantener la distancia. Aquí se usa el símil del humo del tabaco. Lo que tenemos que hacer es lo que haríamos para que no nos afecte el humo. Ni más ni menos. Esa es la idea.
Además del frente sanitario está el económico. 3 de cada 10 españoles reconocen que ha tenido que tirar de ahorros durante la pandemia. La crisis económica derivada de la sanitaria afecta a los bolsillos, pero no a todos por igual. Marta Ruiz.
Sí, el 31% de los españoles ha tenido que recurrir a los ahorros desde el inicio de la pandemia, pero la cifra duplica, por ejemplo, a la de Francia o Alemania y casi triplica a la de los Países Bajos. Eso que refleja una encuesta europea publicada por Funcas, por la Fundación de Cajas de Ahorro. 2 de cada 10 españoles reconoce haber tenido dificultades para afrontar los gastos de la vivienda. España también lidera, junto a Grecia, Hungría y Bulgaria, el porcentaje de personas, un 42%, que han perdido ingresos por la pandemia. A pesar de las dificultades, solo 1 de cada 7 españoles dice haber recurrido a la ayuda financiera de familiares y amigos.
Ahí está esa realidad. Es la de los impagos también de alquileres, que ha crecido un 70% desde el mes de septiembre. Si tienes un piso alquilado o lo estás pensando, en COPE resolvemos tus dudas, Susana Moneo.
La mayoría de los propietarios en España, nada menos que el 90%, son particulares que necesitan estos ingresos. Con la moratoria de desahucios ampliada a todo el estado de alarma, se encuentran en dificultades. Lo más importante es comprobar la renta del futuro inquilino. Inmaculada Parrado, abogada.
Igual que nos piden en los bancos cuando vamos a pedir un préstamo, yo pediría 3 últimas nóminas. La persona a la que vayamos a arrendar tenga unas rentas fijas, y si no las tienes, pues que contemos con el aval de alguien.
Además del aval y de la fianza, se está pidiendo ya una garantía adicional en metálico de 2 meses, y se pueden incluir ciertas cláusulas, como el compromiso del inquilino de abandonar la vivienda si hay 2 meses de impago.
Llega una jornada de liga que tiene a Zinedine Zidane en el punto de mira. Luis Munilla.
Sí, jornada con Super Sábado, Antonio. Juega mañana todos los equipos de Liga de Campeones, efectivamente, con atención especial a ese partidazo, 4:15, Sevilla-Real Madrid, y con todos los ojos puestos en Zidane, Melchor Ruiz.
Sí, en Zidane y en el Real Madrid, que tiene ese partido importante, como dices, mañana ante el Sevilla. Un Zidane muy criticado después de la derrota ante el Shakhtar Donetsk, aunque en el Real Madrid, como venimos contando en COPE, hay confianza en el técnico francés. Un Zidane que va a comparecer en rueda de prensa a las 3:30 de la tarde, posteriormente se realizará el último entrenamiento y viaje a Sevilla, donde mañana se va a disputar ese partido importante, donde la gran duda es saber si va a llegar Sergio Ramos. Lesionado el 17 de noviembre, se ha perdido 4 partidos, todavía no ha trabajado con el grupo, así que se decidirá después de la última sesión. No se va a arriesgar porque en el Real Madrid saben que en esta semana se juegan toda la temporada.
Mañana también Cádiz-Barça con el regreso de Messi, el alta de Araujo y la baja de última hora del Choco Lozano en el Cádiz. Otra vez positivo COVID. Atención al Atlético de Madrid-Valladolid porque el Atlético dormirá líder si gana. Vuelve Suárez, pero Carrasco se lo puede perder por un golpe en la rodilla. Hoy, de hecho, no se ha entrenado. La jornada se abre hoy a las 9 con el Athletic de Bilbao-Celta. En el líder Real Sociedad, Mikel Oyarzabal se ha lesionado, no juega el domingo ante el Alavés. Y hoy tenemos también Euroliga de baloncesto con partidos para Barcelona, Real Madrid y Baskonia.
Gracias, Muni. Mediodía acaba de empezar, mediodía COPE, y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de COPE Lleida. 5 minuts per sobre de la 1, divendres 4 de desembre del 2020. Portes d'un cap de setmana que pot ser normal o pot ser llarg, depèn de com tu hagis muntat. Dimarts vinent és festa, però dilluns pots o no pots agafar pont. Si no pots, doncs a treballar, com molts, com molta gent. I si pots, doncs benvingut sigui, evidentment. Nosaltres hi serem dilluns a les 12:20 des de COPE Lleida per parlar de tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Què fem tot seguit? Doncs buscar aquesta previsió meteorològica una mica per sobre dels 9 graus a la ciutat de Lleida, amb aquesta sensació tèrmica inferior a la temperatura que marca el mercuri. Bueno, mercuri, pocs termòmetres de mercuri hi ha avui en dia, ja pocs mirem la temperatura amb un termòmetre de mercuri. La majoria ja ho confiem a les aplicacions o a la informació que ens dona el nostre telèfon, el qual ull amb això, perquè això són previsions i normalment solen ser molt genèriques. El nostre home del temps, Armando Álvarez, sempre ens explica que de vegades, i més concretament al Pla de Lleida, doncs tenim una situació climàtica única i que de vegades doncs la previsió al Pla de Lleida és una i a la ciutat de Lleida concretament i a les zones limítrofs doncs és una altra. Això no ho trobem a les aplicacions meteorològiques, però vaja, que et faci una mica a la idea de quin és el temps que hi ha hores d'ara a la teva zona. Però poca gent estem mirant ja un termòmetre de mercuri, molt poca gent, n'hi ha molt pocs, i si no és a través del mòbil, tens un aparell electrònic a casa que et diu la temperatura. En fi, a nivell de contaminació o de sostenibilitat, doncs mira, perfecte, perquè el mercuri ja saps que és un element força tòxic. Busquem aquesta previsió meteorològica, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que els sols tendeixin a quedar poc ennuvolats o amb intervals de núvols mitjans i alts, menys a la meitat nord, on continuaran els cels ennuvolats i les precipitacions seran en forma de neu al Pirineu, amb la cota que baixarà uns 400 o 800 metres. Es podrien acumular més de 10 centímetres de neu a partir dels 1.000 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes en general, sobretot al Pirineu, amb màximes de 10 graus a Lleida capital, de 9 a Balaguer, de 8 a Tàrrega, de 6 a la Seu d'Urgell i de 2 a Viella. I si parlem del vent, seguirà bufant en general fluix i de ponent. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem a Lleida intervals de nuvolats amb precipitacions al Pirineu a últimes hores. La cota de neu estarà sobre els 400 i els 700 metres al Pirineu al final del dia. Per últim, les temperatures diurnes demà seguiran baixant, amb màximes que es quedaran als 9 graus a Lleida capital, als 8 a Balaguer, als 7 a Tàrrega, als 6 a la Seu d'Urgell i el grau positiu a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem una darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Per cert que la presència de turistes al Pirineu avui divendres és insignificant, segons han valorat diversos comerciants i restauradors. Així han detallat que pràcticament tota la gent de fora que ha arribat a les comarques de muntanya per passar aquests dies són segones residències i que només un percentatge molt baix de persones han optat per allotjar-se a un hotel. A més, han apuntat que hi ha un volum de visitants molt similar al d'un dia entre setmana, quan la mobilitat entre municipis està permesa. Els bars i restaurants tampoc han notat un repunt notable de reserves, tot i que sí que hi ha més trucades demanant informació, mentre els Mossos d'Esquadra ja han muntat diferents controls per garantir que respecten les restriccions de mobilitat. I és que el no passar de fase, bueno, estava previst passar el dilluns, eh? Per tant, aquest cap de setmana seguíem segur a la primera fase. Avui divendres, des de les 9 del matí, tenim el confinament municipal, és a dir, no pots sortir del teu municipi, si no és per feina o per causes majors. Per tant, fins i tot si tens una segona residència, jo que sé, ara m'ho invento, eh? Al municipi de Boí, el poble de Boí, no pots anar ni a Taüll aquest cap de setmana, perquè el confinament és municipal. Si tens una segona residència a Viella, no pots anar a Baqueira, o no pots anar a qualsevol altre poble de la vall, de Viella, de la Vall d'Aran, perdó, perquè el confinament és municipal. I això seguirà així, a priori, dues setmanes més, perquè recordo que Salut ja va anunciar ahir que no canviem de fase. I el canviar de fase, entre d'altres coses, entre que pujava un tant per cent certs aforaments, també el canvi de fase portava que el confinament, en lloc de ser municipal, passava a ser comarcal, que a efectes de tema de pistes d'esquí i del turisme de muntanya no arreglava massa coses, és a dir, la gent de la ciutat de Lleida seguíem sense poder anar cap a la muntanya, ara això sí, ens podíem moure pel Segrià, la gent de Barcelona, evidentment, tampoc podia anar a la muntanya, ara això sí, es podien moure pel barcelonès, i veurem ara si el 21 de desembre, que és quan s'apuntava al tercer punt de la desescalada, a veure com arriba. Ho dic el 21 perquè és aquella setmana de Nadal. A veure com arribem. Tot això dependrà de les xifres, i les xifres hores d'ara ni tan sols han millorat respecte a ells, sinó que han empitjorat lleugerament. Veurem com evolucionen aquests propers dies. Però de moment, tot i que és palès i és notori, i tots ho sabem, que ahir es va escapar, ja m'escapar en el bon sentit de la paraula, perquè era legal ahir sortir de les ciutats, la gent s'ha escapat cap a les segones residències. Avui és complicat fer-ho, perquè hi ha controls i no es pot fer. Però la gent ha marxat, i ha marxat a les segones residències. També les pistes d'esquí estan tancades. De fet, les estacions d'esquí andorranes, per exemple, acaben d'anunciar que no obriran com a mínim fins al gener, després de festes, com a mínim. Veurem si les de Catalunya, veurem com segueixen. Ho veurem. Canviem de tema. Deixeu-me que obri momentàniament la plana local a Lleida Ciutat. Hi ha hagut una... Bueno, anava a dir, hi ha hagut una polèmica. Hi ha polèmica per tot. O sigui, no ens enganyem. És a dir, quan l'Ajuntament decideix alguna cosa, hi ha polèmica, perquè no hi ha manera de contentar ningú. Tant si ho fa bé com si ho fa malament. Que fa coses bé l'Ajuntament de Lleida, les coses com siguin. Fa coses ben fetes, i quan es fan ben fetes ho diem. Però així tot, tampoc contenta a tothom. I quan es fan mal fetes, doncs ja no et dic. L'Ajuntament de Lleida va retirar ahir els bancs per seure que hi havia al davant de l'entrada de l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida. Eren uns bancs fets de formigó, estaven molt propers a la façana de l'edifici del rectorat. Estaven ben col·locats, la veritat. Hi havia ombra a l'estiu, i a partir de migdia, i estan ben col·locats. L'Ajuntament diu que els ha retirat davant de la queixa de la Universitat de Lleida, que alega que la gent que treballa als despatxos que hi ha allí, a la planta baixa, que les finestres donen allí, i que estaven, com que els bancs estaven molt a prop de la façana, diuen que els hi molestaven els fums que els hi entraven i el soroll quan tenien les finestres obertes. Bueno, l'Ajuntament ha decidit retirar els bancs. On està el problema? Ara això ja és personal, eh? Presumiblement i presumptament, i des del meu punt de vista com a ciutadà, no com a locutor de ràdio ja, com a ciutadà, on està el problema? Doncs està en el que l'Ajuntament ara ha dit que farà un estudi per saber si hi ha de col·locar més bancs en aquella zona. Doncs, home, jo crec que el més normal per evitar temps morts, estudis i perdre temps, és que si la universitat et diu això i creus com a ajuntament que, bueno, doncs igual té raó, abans de treure aquests bancs, estudio on recol·locar-los. I tots contents. Mira que és fàcil. escolta, aquí hi ha uns bancs, hi ha una zona que la gent ho fa anar. Doncs escolta, abans de treure'ls, perquè la universitat se m'ha queixat, i reitero, pot ser que amb raó, vaig a pensar on col·locar-los, no els trec i punt. No, escolta, doncs, i si els allunyo 2 metres de la façana, o els poso a sota dels arbres, o jo què sé, en algun lloc. I el dia que vaig a fer aquesta operació, els trec d'un lloc i els col·loco en un altre, i ho presento com una actualització a la ciutadania. Doncs no. Què fa l'Ajuntament? Els treu. I ara diu que, clar, com que s'ha queixat la gent, ara ho estudiarem i a veure si en col·loco més a la zona de la plaça Víctor Siurana, que està allí al costat, però no ho sé, farem un estudi. Ai, si us plau, si hi ha uns bancs i s'estan fent anar, no cal fer un estudi per saber si és que són necessaris. Clar que són necessaris. Que la universitat es queixi perquè estan proper? Vale, perfecte, mou-los i ja està. I ja està. Vaja, crec que seria la manera de procedir, i tots contents. Segurament no tothom, eh? Segurament no tothom. En fi, les dades del coronavirus a Lleida, quines són? A la regió sanitària del Pla de Lleida tenim un índex de rebrot de 276 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia que ha pujat a 0,98, fregant l'1. On ha baixat lleugerament és a la zona de l'Alt Pirineu i Aran, que estava a 1,04 i ara està a 1,03, però vaja, és simbòlica. Està per sobre de 1 i el risc de rebrot ha pujat als 410 punts. A nivell de tot Catalunya, ahir teníem una velocitat de reproducció de la malaltia del 0,92, que va ser la causant que va fer que Salut anunciés que no passàvem de fase, i ara ha pujat al 0,95. Lleugerament, però ha pujat. I el risc de rebrot està als 212 punts. Veurem els propers dies com es comporta tot plegat. I a nivell d'esports, i d'un veí de Cervera, direm que Marc Márquez ha estat operat per tercera vegada de la fractura de l'húmer que va patir a la primera cursa d'aquesta temporada ja acabada al seu braç dret. La cosa es veu que no estava avançant bé, que l'os no s'estava soldant bé i que per això ha decidit passar per aquesta operació. La decisió no ha estat fàcil perquè l'operació comporta una recuperació de prop de 6 mesos. Per tant, no el veuríem reaparèixer fins al maig. Altra vegada a Xerès, si es confirmen el calendari, les dates del nou calendari de la temporada de MotoGP, o sigui, parlaríem d'un any després, eh? Ara això sí, es perdria les 3 primeres curses. Això en el pitjor dels casos. Igual el Marc, ja sabeu que és expert en anar molt ràpid, fins i tot en això. Igual es recupera un pelet abans i el veiem abans. En fi, fem una pausa i de seguida parlem de cinema el divendres de cine.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El forn de Bala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El forn de Bala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. El forn de Bala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa, reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-80-10, al Mercat de la Concepció de Barcelona, i a olilescabanes.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja tenim aquí la sintonia que ens indica que anem a parlar de cinema, i com que és divendres, és el divendres de cine amb qui? Amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Pues mira, ara amb aquesta presentació que m'has fet m'he sentit com aquell programa de lluvia d'estrelles quan sortien després del fum. Sí, energia.
I aquí tenéis a Laura González.
Ja m'he imaginat els aplaudiments i tot, saps? Bueno, m'he muntat aquí jo la meva pel·lícula.
Però si és que tot està al cap avui en dia, tot resideix al nostre cap. És a dir, si tu ara t'imagines així, ve saludant a les càmeres i tot, eh?
No, que encara vaig en pijama.
Bueno.
Esto sería un poco...
Ai, Déu meu. Bueno, va en pijama encara en aquestes hores, la Laura, perquè porta 2 setmanes treballant non-stop. I avui és el seu dia de festa. I em va dir, bueno, vale, tranquil, jo em poso el despertador almenys per el divendres de cine. Bueno, però sí. Ara ja te'n vas a dormir una altra vegada, eh?
No,
descansa,
no,
descansa,
ara comença el dia.
Ara comença el dia.
Molt comença bé. El cap de setmana.
Laura, has pogut veure coses de totes maneres?
Bueno, sí. De fet, mira, vaig acabar el The Expanse ja la setmana passada i aquesta setmana pues, he buscat a veure quan era la següent temporada i començarà el 16 de desembre.
Has acabat les 4 temporades The Expanse en un mes?
Bueno, en 2 setmanes. 2 setmanes i una mica més. Me vaig enganxar molt fort, ves? Me deia, no has vist pel·lícules? I jo, no he vist pel·lícules,
no.
Perquè estic veient una altra cosa.
Bueno.
Llavors, què més tenim? Doncs pues mira, jo cada divendres, ja ho saps, nou capítol de Star Trek Discovery sí. I nou capítol de The Mandalorian, que també
sí.
Molt enganxada. Sí. Bueno, molt enganxada i no tan enganxada. Ja us parlaré de Mandalorian la segona temporada quan hagi acabat,
vale.
Ara encara no m'hi puc fer una opinió. Què he vist també? Doncs pues mira, he vist The Undoing.
Ei, aquesta la tinc a pendents, aquesta, la de la Nicole Kidman i el Hugh Grant aquell.
Sí, a veure, està molt ben filada, eh? Vull dir, s'ha bueno, d'intenció...
A veure, gènere.
Gènere. Drama.
És un dramón?
Drama,
bueno.
No, drama, thriller, psicològic...
Va. Però és com Big Little Lies, o no?
És ai, no he vist Big Little Lies.
Big Little Lies, no l'has vist?
No.
Pues molt malament, o sigui, una que veig jo...
Ah, Ricard, però ens hem de ficar d'acord, si
pues
no,
busca.
Comentar.
Està a l'HBO, Big Little Lies, ja 2 temporades, està bé, està força bé.
Molt bé. Doncs, no sé, a mi m'ha recordat una mica la pel·lícula aquesta de Gone Girl, del Ben Affleck, que el fan culpable de la desaparició de la seva dona i tal. Bueno, hasta aquí puedo leer.
És
una pel·lícula com dividida en dos, no? I que té no, un però, canvi, un gir de guió...
Però aquesta que dius tu de El Undoing, no? No, com,
sí.
D'Undoing,
sí,
això és una sèrie.
Sí, és una sèrie, de 6 capítols.
Ah, 6 capítols, que són d'una hora?
Sí, uns 50 minuts, 40
bueno, sí,
minuts,
entre
40 i 50.
O sigui, una tarda, sí. T'hi poses bé i en una tarda vas...
Sí, a mi el que més m'ha agradat, i crec que és el que té més pes dintre de la sèrie, és la interpretació dels actors, del Hugh Grant i de la Nicole Kidman i del Donald Sutherland.
Ah, sí, sí, que també surt, és veritat.
Sí.
Bueno,
ah,
és igual, sí. jo la veuré igual. Me la recomanes? Digues que sí.
Sí, però té un final...
No, que no em diguis res més, tu digue'm que sí i ja està, no m'expliquis ja coses del final.
Home, clar, però jo també sempre... Jo què sé, jo recomano True Detective, la primera temporada, i sempre adverteixo del final.
Ah.
Perquè de fet una mica, saps? Aquestes sèries que estan tan ben fetes, que no tens ganes de que acabin, i
bueno,
que si acabin,
vale.
Pues acaben amb una catarsis. No?
És igual, però... no em diguis res més. Jo ja la veuré i quan l'hagi vist jo comentaré fora d'antena. A veure si hi ha algú que també la vol veure, l'estem desanimant aquí.
Clar, és veritat, perdó. Bueno, bé, a veure, i també estic mirant una altra sèrie que m'està semblant molt interessant.
Ah, sí,
molt interessant perquè és una producció egípcia, ja saps que soc una enamorada d'Egipte, i es diu Paranormal.
Ah.
I m'està encantant. Si no la veig en egipci, però la
home,
doblada...
Home, ja només em faltaria la història aquesta del doblatge amb una pel·lícula amb egipci, eh? Mira que si parlo del UBO, s'aixeca el Sergi Tor, que el tinc a l'altra punta de la ràdio i ve aquí a pegar-me la brasa amb la versió original. Home, quan veig una pel·lícula... Però jo quan la veig una pel·lícula vull veure la cara dels actors, no? Llegir el text, que no és que jo no hi entenc per seguir-la.
Però la veu forma part de la interpretació. Llavors, jo considero que sí, que s'ha de veure en versió original.
Mira,
fent una mica de ràbia, veure la doblada.
O sigui,
però...
a la gent que ens escolteu, jo només us dic que quan coincideixen a la ràdio el Sergi Tor i la Laura González i surt el tema versió original, jo ja marxo. No,
claro.
O sigui, ja marxo perquè jo a mi m'agraden doblades. A veure, evident, entenc el valor que té veure amb la versió original, perquè l'actor és tot, la seva veu i la seva actuació. Però també entenc que jo, si no hi entenc en aquella llengua, si he d'estar llegint, em perdo, jo què sé, un moment concret, una expressió que fa alguna cosa. Perquè jo si llegeixo no miro. O sigui, això és així, però bueno. És igual, hi ha d'haver gustos per tots. Mira, la gràcia de les plataformes en streaming és que et permet això. Escolta, la vols veure en UBO, en versió original? Perfecte, tu poses. La vols doblada? Doncs aquí la tens doblada. Això sí que
trobo que és un avanç. Bueno, va, portem doncs 5 sí, minuts aquí i no,
i, no, no. I no he acabat la primera part.
Ah, no?
No, perquè vaig començar a veure també 30 monedes de Alex
Sí. I què tal
la
aquesta?
La producció de l'HBO. A mi m'ha semblat divertida, entretinguda, bien, bien.
Com?
Sense expectatives. Jo
com
ja
entretinguda?
Veure...
Que no fa por aquesta, que no és de por.
Bueno, però ja ho saps que jo i el terror pues, teníem una relació pues, estable i bonica.
Ah, però fa por o no?
A mi no, però perquè igual jo estic molt acostumada. No, no fa por, no fa por. És aquells que estan explícits i tan blandi blue.
Bueno, pues, no. No fa por, pues, no fa por. En surt, ja en surts d'aquells.
No, tampoc. Tampoc. No,
bueno, vale.
No, a veure, és en clau de comèdia, eh?
Ah, val.
D'aquestes comèdies negres d'Àlex de la Iglesia.
Vale. Vinga, anem.
Vinga, parlem d'actualitat.
La bona música de jazz per parlar...
De la Land.
Ah, de... És curiós que, et va agradar tant aquesta pel·lícula, et va agradar tant la banda sonora, menys l'actor.
Clar.
És curiós, això. Sí, que te la tornin a rodar amb un actor diferent a tu i ja està.
No cal, ara hi ha aquestes aplicacions que canvien la cara.
Sí, sí, és veritat. Saps?
Ja me la faci. Ja
no ens faltaria això. Bueno, vinga, actualitat.
Pobre Ryan Gosling, pobre noi, que ha fet bones pel·lícules.
I els cines oberts, no? I a més
doncs
a més tenim
obert,
un festival.
Tenim un festival, claro. Sí. Hi ha uns cines oberts perquè avui, des d'avui fins al dia 13 de desembre, el diumenge de la setmana que ve, doncs tindrem un festival, el Festival Visual Art, que celebra aquest enguany.
A Lleida,
la primera
això,
edició.
Sí.
Sí. Bueno, a Lleida tenim 47 llargmetratges, 109 curtmetratges, entre el JC Cinemes i el Funàtic.
Déu-n'hi-do.
¿Vale? En dues sales de cine que hi ha a Lleida.
No, a veure Laura, després... faig la puntualització de Lleida, perquè pensa que nosaltres ja ens hem fet tan bons aquí el divendres de cine que ens escolten des de tot el món a través d'internet. Llavors... Oh, clar, llavors, clar, si hi ha algú d'Austràlia que ens està escoltant i que entengui el català, que ja seria la pera, doncs, escolta, que no parlem de Sydney, parlem de Lleida, eh? Ja està.
Ja. No, de Sydney no, de cine. Parlem de cine.
De cine, de això. Bueno, va, el Visual Art de Lleida, vinga. Quantes pel·lis m'has dit? Un munt?
Això venia. 47 llargmetratges i 109 curtmetratges.
Déu-n'hi-do.
Entre JC Cinemas i el Funàtic. Però hi ha una part del festival, que per això te deia, que es pot veure online, vale? On s'oferiran 22 llargmetratges i 110 curtmetratges. Què et sembla?
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, una programació, no?
Sí, sí, sí.
El que passa és que, clar, a veure, és la edició aquesta, que a més és la primera, ve molt marcada per les restriccions...
Evidentment.
...degut a la pandèmia, no? Mm. Llavors, doncs, no s'hi faran activitats paral·leles, vale? I què més us puc dir d'això? A veure, que hi ha la presència de 51 dones dintre del festival que presenten pel·lícula. Què més, què més? Tenim les seccions, que es dividirà, el festival se dividirà en tres seccions, Cinema del Món, vale? On se projectarà cinema internacional, Som Cinema, de cinema català, i Cine Futur, que és per a... fer d'altaveu per a noves generacions de creadors, de directors, d'equips artístics, vull dir, és per donar sortida una mica pues, amb aquestes primeres produccions, no? Uh-huh. El certamen, a més, commemorarà que enguany és el 60 aniversari de l'estrena de Dodescaden d'Akira Kurosawa. Què més? També lliurarà diversos premis, eh? El festival, premis professionals a Maria Rosa Fuster i a Josep Maria Aragonès per la seva contribució al desenvolupament de noves tecnologies en l'àmbit audiovisual i la capacitat de les seves iniciatives per generar una indústria de serveis d'alta qualitat, especialment en el camp de la postproducció i els efectes visuals. Vale? Què més tindrem? Tindrem el Premi Visual Art a l'Impuls Associatiu en el món del cinema i que serà per a dones visuals per la seva aportació a consolidar una associació que potencia les accions de totes aquelles dones que treballen en el sector audiovisual, incentivant la presència en el gremi de les dones i, bueno, i donar una mica una volta a la realitat històrica de la desigualtat dintre del món del cinema. Uh-huh. Vale? Així també es reconeixerà doncs, la figura d'Agnès Barda i, bueno, i d'altres persones. I també, què més? I també doncs, bé, es lliuraran premis d'honor a Juan Mariner, per exemple, que va estar actiu des de 1934 amb la restauració de pel·lícules i que en el seu haver pues, té, no sé si són 140 llargmetratges i 100 curtmetratges o així. I també al lleidatà Jaume Balagueró.
El lleidatà Jaume Balagueró.
Sí.
Tan, tan...
Això no és gaire Jaume Balagueró, no?
Això és Dràcula.
Però això t'ho dic.
Però avui he tirat de leitmotivs bàsics.
Ah.
He agafat per la música de festivals, que sempre que fem, que parlem de premis i de coses, fico aquesta música, no sé si t'hi has fixat.
No.
Com que no te fico el títol, ni te dic quina música és, te fico música X, no?
Sí.
No ho saps. Si no, doncs bé, a veure, que ara teníem la música de Dràcula aquí al cap. Doncs un dels premiats, un dels premis d'honor és el lliratà Jaume Balagueró. Quan te parlo del meu, de la meva història d'amor amb el cine de terror i amb el gènere del terror, me'n recordo, per exemple, del programa aquell que vam fer sobre Stephen King, les pel·lícules de Stephen King, no? Les pel·lícules que s'havien fet dels llibres de Stephen King. Doncs dintre del món del terror, també us vaig parlar fa uns mesos, quan parlàvem del cinema d'explotació a Espanya durant els anys 60, 70, 80, no sé si recordeu aquest programa, te'n recordes, Escar?
Sí, però no em preguntis...
Doncs bé, en aquell programa us vaig parlar una mica també doncs, d'on venia el gènere del terror al nostre país, no? I, bueno, Jaume Balagueró forma part d'una generació de directors de cine de terror, de cine del gènere també, com Paco Plaza, amb el que va fer les pel·lícules de Rec, perquè clar, Jaume Balagueró dius, ah, quin director és aquest, no? El de les pel·lícules de Rec, ¿vale? A banda d'això, jo sempre he seguit molt la seva trajectòria. He seguit la seva trajectòria des del punt de que he vist dos dels seus curtmetratges, dels primers, un a l'any 94, que es diu Alicia, i un a l'any 95, que estan allí... són curtmetratges gore. A veure, no diré que estan allí entre el terror... No, són gore. Són explícits, són blanc i blu, són, saps, malestar... Llavors, després d'aquests dos curtmetratges va fer la pel·lícula de Los Sin Nombre, que a mi personalment és una pel·li que me va encantar, la veritat. Jo vaig créixer dintre del món del terror amb les pel·lícules de Jaume Balagueró i vaig pensar que ja que li feia el Premi d'Honor pues podia dedicar-li una petita secció a la seva producció de pel·lícules, no? A les seves pel·lícules. Doncs pues, és això. Què més? Vaig veure Los Sin Nombre, que me va encantar, i després d'això pues, Jaume Balagueró necessitava quartets per seguir fent pel·lícules i va fer el 2002 OT la pel·lícula. ¿Vale? Sí, tú mires la filmografía de Jaume Balagueró y veus allí, o té la pel·lícula,
sí,
que és fora de gènere i tal, però que hi ha gent que diu que és una molt bona pel·lícula, o sigui, jo no l'he vist mai, o sigui, és d'aquelles pel·lícules que fiques allí a la tele i la fiques i no la veus,
bueno,
no? Si te'n vas a fer coses, a rentar la roba, a estendre...
Bueno, però deu tenir el seu públic i, per tant,
Sí, aquesta pel·lícula li va permetre després fer la pel·lícula de Darkness, que també m'encanta, i Fràgiles, a l'any 2005. Què més? Tenim un migmetratge que es diu Para entrar a vivir, que estava dintre de la col·lecció Pel·lícules para no dormir, on diferents directors que havien tornat el gènere del terror a Espanya doncs se van unir per fer una mena d'homenatge amb aquell Històries para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador,
sí,
i van fer un conjunt de sis pel·lícules de gènere terror que es diu Pel·lícules para no dormir i que Para entrar a vivir forma part d'aquestes sis pel·lícules que són pel·lícules d'una hora i deu, vull dir, no
veure, pues mira, ideals per mi, saps? Ideals per mi.
Home, però són de terror, Ricard, no quadres.
Ah, bueno, no, però per
si
la durada.
Si fos una comèdia romàntica, pues
no,
diria,
tampoc.
Pues sí, per tu. No?
A mi m'agrada la comèdia pura i dura, no pastelades sí. I aquestes coses, amb perdó.
No, però la comèdia...
No, comèdia romàntica n'he vist i m'han agradat molt, també.
Claro. Després, què va fer? El 2010 va fer Mientras duermes amb Marta Aitura i Listo Sar, en la que Listo Sar fa de... Com se diu això? Els porters, els que hi havia abans a...
Sí, el conserge, el porter, sí.
El conserge, això, no me sortia el nom. Pues fa de conserge d'un edifici on viu Marta Aitura i, bueno, hasta aquí puedo leer, tot molt inquietant. ¿Vale? Després va fer l'any 2017 Musa, que encara no l'he vist, i bé, doncs a l'espera de més produccions d'aquest director.
Molt bé.
També he de dir que aquesta setmana que ve o la següent, ara no ho sé, s'estrenarà La dona il·legal, que és l'última pel·lícula de Ramon Térmens, també de Lleida, ja que estic fent una mica de ciutat.
Quilòmetre zero.
Sí, quilòmetre zero. Ramon Térmens estrenarà la pel·lícula de La dona il·legal. A mi, personalment, la meva pel·lícula preferida de Ramon Térmens és El mal que fan els homes, ¿vale? El mal que fan els hombres. Boníssima aquella pel·lícula, o sigui, me va encantar, és un director que m'agrada força, jo celebro que segueixin a tot i les dificultats que hi ha dintre del món del cinema,
sí, que en tenen
amb les produccions i tot això, celebro que encara hi hagi gent amb amb impuls, no? I sí, que facin sí, bones sí. pel·lícules. No sé, Catalunya o Verales, per exemple, també em va encantar, de Ramon Térmens, i jo revisaria la seva filmografia, doncs, sovint. Mm-hmm. Què més? Bueno, ja, jo ja he dit el que havia de dir.
Vale, doncs, pues, escolta, si jo, no, sí, jo el que anava a dir és que ara he mirat el calendari i que et queden dos divendres. Ui, això és de terror, també, no? No?
De Nadal.
És, bueno, però és un Nadal terrorífic. O com...
Bueno, clar, el que, vinc a dir amb aquesta música és que la setmana que ve et parlaré de pel·lícules que no són ben de pel·lícules de Nadal, sinó que són d'algun gènere, però que estan ambientades a Nadal.
Ah.
Llavors, aquesta música pues, li escau molt. La música és de John Williams i és de la banda sonora de Solo en Casa.
Ah, guaita.
És una pel·lícula que no diries que és de Nadal, però està situada al Nadal,
clar,
però d'un altre temps.
Claro,
no?
passa el Nadal, és veritat. Escolta, exacte. Ara que dius això, saps que el protagonista de Solo en Casa és el Macaulay Culkin?
Sí.
L'altre dia vaig conèixer, no personalment ni res, que té un germà que també és actor.
Sí.
I que l'he vist en alguna pel·lícula, jo, curiosament.
Sí.
Bueno, no, curiosament, mira, el padre de la nòvia, el fill petit...
Ajà, se porten un aire.
És el germà de Macaulay Culkin. Si veieu la del padre de la nòvia, la del Steve Martin, per entendre'ns, té la filla, que és la que es casa, i després té un fill més petit, allà la pel·lícula de jo què sé, fer veure que té uns 10 o 12 anys, més o menys. Doncs aquell és el germà del Macaulay Culkin, tu. No ho sabia.
Doncs sí. De fet, deixa'm dir-te que Macaulay Culkin ha fet 40 anys aquest any.
Hòstia. Sí. Sí. Recordem sempre el crio aquest. Pobre, el va destrossar la fama i tot plegat en aquest d'actor, però bueno.
Ai, però és que era un actorazo. Tu el veus a fer-lo en casa i és que te'l creus. És que a mi
sí.
M'hagués venut xampú i me l'hagués comprat.
Però veus, després no, o massa diners o massa problemes a casa o de les dues coses. I ja sabem com ha anat. Bueno, o sigui, que la setmana vinent parlarem de pel·lícules així que no són de Nadal, però que sí que són de Nadal, sí o no, i després...
I de la cartellera, també.
I la cartellera. I després el...
I després el dia 18, ai, el dia quin dia?
El 18, 18, 18. El millor del 2020.
Mira, m'entra el riure i tot.
De què? Home, hi ha coses
perquè
bones.
Perquè no sé si dir les millors pel·lícules o el millor de la vida, perquè ha sigut un any raro, no? O sigui,
bueno, barreja-ho, va, vinga, és el repte. Bueno,
això ho farem.
Laura venga. González, escolta, aprofita el cap de setmana, va, que te l'has guanyat de sobres.
A descansar una mica.
Una abraçada.
Vinga.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Vendo ahora un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso, me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito en cuanto le ve.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos en Herrera en Cope.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero no sé, quizá podemos hacer una videollamada Os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien te
traiga! Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Marxem ja directes cap a les dues de la tarda, com ho fem des de l'Espai Groc, i ho fem doncs, parlant, mira, amb les restriccions que sigui, però parlant d'espectacles, de cultura i de moltes activitats que podeu fer aquest proper cap de setmana i de cara a la setmana vinent. Està amb nosaltres avui la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I des del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bon
molt
dia,
bé, tothom. Gràcies per estar amb nosaltres avui. Per cert, Maribel Tost, explica'm, què heu preparat per aquest cap de setmana i de cara a la setmana vinent, que segur que teniu activitats.
Sí, sí, així és, Ricard. Hem preparat diverses propostes. I bé, doncs, per començar, doncs, demà a la tarda, a les 6 de la tarda, oferim doncs, una activitat pels més petits. És un taller que porta per títol Planetes i Estrelles. És una proposta adreçada als nens i nenes a partir doncs, de 6 anys. Quin és l'objectiu doncs, d'aquest taller? L'objectiu d'aquest taller és que els nens puguin descobrir quina diferència hi ha entre el dia, la nit, quins són els diversos planetes que ens acompanyen doncs, en el sistema solar. Val a dir que és una activitat que cada any la programem per aquestes dates, concretament els tres primers dissabtes del mes de desembre. I val a dir que és una activitat que té molta requesta, molt èxit, i que gairebé podríem dir que les entrades per demà gairebé estan exaurides. Tot i això, aquest taller es repetirà dissabte vinent i acabarà doncs, el dissabte 19 de desembre. Mm-hmm. I bé, continuem doncs, amb les propostes. Aquest diumenge doncs, continuem amb el cicle de cinema familiar que porta per títol Petits Cinèfils, que ja vam estrenar doncs, la setmana passada, i que aquest diumenge proposem doncs, un títol que porta una pel·lícula d'animació també que porta per títol Zarafa. I la peculiaritat d'aquesta projecció, al igual que totes les d'aquesta saga que nosaltres estem duent a terme durant tots aquests 4 diumenges, és que totes aquestes pel·lícules, que són d'animació i que pertanyen i que tenen com a fil conductor una productora que es diu La Parte, que és una productora doncs belga, tenen com a punt important és que cadascuna d'aquestes pel·lícules és presentada per un educador.
Ah, caram!
Sí, sí. O sigui, no és solament doncs venir al CaixaForum, asseure's doncs a la butaca i esperar que les llums s'apaguin i que comencin a sortir doncs les imatges per la pantalla del nostre auditori, sinó que prèviament un educador doncs presentarà als nens i nenes la pel·lícula i plantejarà doncs un seguit de qüestions que a l'acabar recollirà doncs totes les respostes per tal doncs de fer doncs un col·loqui per veure si realment doncs s'han copsat totes aquelles idees que tenen aquesta pel·lícula.
Bueno, és el valor afegit de vegades del CaixaForum, que no és només aquella activitat sinó el que l'envolta. Jo hi he estat amb activitats d'aquestes i us puc assegurar que els petits de casa s'involucren quasi bé, diria, més que els adults amb aquestes activitats.
Sí, sí, així és, així és. I bé, i com no, doncs també durant aquest llarg cap de setmana estem oberts al públic tots els dies, fins i tot el dilluns. El públic podrà gaudir doncs de l'exposició Construint nous mons, les avantguardes artístiques en la col·lecció doncs,
clar,
de l'IBAM. No?
Clar, clar.
I bé, és una cita molt important que tenim doncs a la ciutat de Lleida i recordar que no podem oferir doncs visites guiades a l'exposició, però sí que el públic visitant té la possibilitat d'intercanviar dubtes o qüestions en l'educació que es trobarà doncs en la sala d'exposicions, no?
I és sempre, justament, Ricard,
mentre doncs l'exposició doncs està oberta doncs al públic, doncs hi ha aquesta persona en la qual doncs el públic s'hi pot adreçar lliurement per plantejar-li doncs les qüestions, els dubtes, el que cregui convenient.
Per cert, Maribel, que aquesta exposició, ja sabeu que a causa del coronavirus va quedar prorrogada, fins a quina data?
Sí, sí, fins al proper 10 de gener.
10 de gener,
que durant,
no?
Durant aquestes festes de Nadal i aquest llarg cap de setmana, per dir-ho d'alguna manera, el públic doncs podrà gaudir d'aquesta magnífica exposició, que jo m'atreviria a dir que és una de les millors exposicions que ha tingut CaixaForum Lleida.
Ho dic perquè queda un mes, sí, i que no ens esperem el darrer dia, que això ho fem molts,
Sí, i si em permets, ja per acabar, no? Sí. Per dibuixar una mica doncs la setmana. Sí que m'agradaria subratllar que en aquest context, el dijous 10 de desembre, a les 7 de la tarda, hem programat la projecció d'un documental que va molt relacionat amb l'exposició. És un documental que porta per títol Bauhaus Spirit i que oferim un recorregut extraordinari i valuós pel llegat contemporani d'aquesta cèlebre escola d'art, no? Com va ser doncs la Bauhaus. I que en aquesta ocasió doncs tindrem l'oportunitat de comptar doncs amb nosaltres, amb Marc Gomarí, que és el coordinador del Festival d'Art, el qual doncs ens presentarà doncs aquest documental, que és una cita ineludible per tots aquells amants doncs de l'art, no? I llavors doncs descobrirem amb aquest llargmetratge doncs diferents edificis i espais creatius en les que les revolucionàries idees de l'escola alemanya van tenir doncs un gran pes, no? Sense amagar doncs tot allò, tots aquells fracassos i èxits que va impulsar doncs la pròpia escola. Mm-hmm.
Molt bé, gràcies, Maribel.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Marxem cap al Teatre de l'Escorxador, al Teatre de la Llotja. Marta Salla, què teniu preparat? A veure.
Mira, aquest cap de setmana, com que previsiblement era pont,
sí,
podíem començar a anar a la muntanya, acabar d'anar a buscar bolets i començar a xafar neu,
sí, sí,
però
sí,
no ha sigut així, no teníem programació i no en tenim.
Ah, vaja.
Normalment, la Puri també coincidirà amb mi que els ponts i aquestes festes
no,
mica assenyalades,
evidentment és un
i també
problema.
Quan hi ha finals de futbol
també,
i coses d'aquestes, mirem de no posar programació.
També.
Llavors, sí, la setmana passada vam poder celebrar el festival El Més Petit de Tots amb l'espectacle L'U. Estem molt, molt, molt contents i estem molt contents de la resposta del públic i de les sensacions que ens han transmès, perquè la veritat és que era un espectacle
però
molt, molt bo, de molta qualitat.
A què els hi ha agradat això del petit aforament? És que ho vius el doble.
ho vius el doble i ja són aforaments molt reduïts els espectacles d'aquest festival, però ara, clar, encara més, llavors sembla que t'ho facin home, per a tu.
És ideal, sí, jo ho sé que és un problema perquè llavors poden atendre a molt poca gent, però els que ho poden gaudir és ideal, eh?
És ideal, sí, sí. I llavors ja parlem de la setmana vinent.
Vinga, va, que així fem agenda.
El dia 12 dissabte, en principi no podrà venir gent d'altres municipis, que és una cosa que
sí,
també...
Aquesta és l'altra, sí.
Sí, perdona?
No, no, dic que sí, que aquesta és l'altra història, la del confinament dels caps de setmana. Sí. Seguirem amb confinament municipal, si no canvien les coses la setmana vinent, municipal, per tant parlem de gent de Lleida, o sigui, de Torrefarrera, d'Alcarràs, no poden venir a Lleida el cap de setmana,
No, i ens sap molt greu perquè els equipaments de Lleida són equipaments de referència també pel territori i l'àrea d'influència. Comptem amb aquest públic, també treballem per aquest públic i ara mateix pues, no és possible que aquest públic pugui gaudir d'aquests espectacles que tenim. En el cas de la setmana vinent tenim un espectacle ajornat de l'abril, que és Juana, amb l'Aitana Sánchez Gijón. Previsiblement el podrem representar amb un aforament del 50% i totes les mesures com han fet des de que vam obrir el setembre, sí. Però només per a públic de Lleida Ciutat, això clar. Sí. Serà el dissabte a les 8 de la tarda i és un espectacle de dansa-teatre perquè està fet, hi ha text, però està fet amb una companyia de dansa i és un homenatge a les dones silenciades al llarg de la història, però en particular a unes quantes Joanes que comparteixen nom, que són la papessa Joana, Sor Juana Inés de la Cruz, Joana d'Arc, a través d'aquest fil que les ha ajuntat amb aquest espectacle, que és el nom, és una mica el pretext per parlar de les dones silenciades, dels discursos i dels llegats una mica que ens han deixat. Mm-hmm. És el dissabte, dia 12.
Per cert, tot això a la temporada Lleida.cat. Ho dic sí. Perquè és la manera que et poses allí, veus l'horari, veus tot les normes de Covid que hi ha i compres l'entrada i ja està. És la manera de fer-ho tot sense moure't de casa. La temporada Lleida.cat, allí ho teniu tot. Escolta, anava a dir, podem començar a parlar de Nadal? Potser encara no, perquè com que les coses igual canvien...
Pot ser que canviïn, espero que no canviïn a pitjor, com a molt doncs estarem al tramunt, que és el que ens han prorrogat ara,
sí.
I podrem continuar fent, com dèiem, només per a la gent de local, però mira, el dia 20 de desembre tenim la companyia Miscel·lània Teatre, que ja mirarem si els podem convidar que vinguin aquí a parlar de la seva creació, perquè és un text de l'autora de la dramaturga lleidatana Rosa Guasch, i és un espectacle familiar. Ja començarem amb Nadal, el 27 de desembre tenim la producció nacional de circ, a principis de gener dos espectacles de circ, un dels quals és el Tortell Poltrona, per tant, ja anirem parlant les properes setmanes.
És un clàssic, el Tortell Poltrona. Estava mirant ara el calendari, és que d'aquí tres divendres és Nadal, que cau amb divendres, és d'aquí tres divendres. O sigui que, és que ja, ara sí que està relativament a prop, el que passa que amb la situació actual cau molt lluny, com per fer plans,
Bueno. Sí.
Marta Salla, com sempre, un plaer, gràcies. I marxem gràcies, cap a l'auditori, Puri Terrado. Vosaltres també havíeu tingut en compte que això era un cap de setmana de pont, doncs.
Doncs sí, nosaltres exactament igual que la Marta, ens clar. Trobem de que no havíem programat el pont, però ja comencem un desembre plenet d'activitats.
Sí, sí.
Tenim un munt de concerts ja la setmana que ve, perquè en teníem del novembre que els vam ajornar i els tenim la setmana que ve. Com per exemple el concert de la banda sinfònica La Unió Musical de Lleida, que tindrà lloc el dijous a les 8 del vespre, o el dia 12 tindrem la Jove Orquestra de Ponent amb Melodies per una tarda de guitarra, on el protagonisme solista el tindrà la guitarra acompanyat per orquestra de corda.
Estava pensant, Puri, que la sí. gent que encara tingui un mínim... neguit de si anar o no a l'auditori, ara m'ha vingut al cap una cosa. Els sostres de l'auditori són altíssims.
Són altíssims, no et sé dir l'alçada.
No, però vull dir, ho dic perquè diu sí, que és un lloc tancat, sí, estàs entre quatre parets, però és un lloc tancat altíssim, amb la qual Home, evidentment, altíssim. Ja t'asseguran separat de la resta de la gent, però que no tinguis por de que hi hagi molta concentració d'aire allí dins, que hi ha molta alçada.
Hi ha molts metres cúbics.
Sí.
I a més, hi ha la ventilació engegada.
Clar.
O sigui, que ja entra la ventilació natural a l'espai, tot i que no hi fa fred.
Tot el que ens explicarà ara la Puri, també a la temporada Lleida.cat, també ho teniu tot allí, la temporada Lleida.cat.
Doncs sí. I llavors, la setmana que ve també tindrem un concert familiar, el diumenge a les 12, que recordo que l'últim dia que vaig comentar que havíem programat a les 12, doncs va funcionar superbé, i hem reprogramat un concert del novembre familiar, el Chickens Roll Queen, el diumenge 13 a les 12 del migdia.
Queen és per reina o pel grup?
No, pel grup, pel Queen, pel grup.
Ah, pel grup, val.
Sí.
Està de moda,
i
Queen,
I evidentment ne parlarem, però també no puc deixar passar l'ocasió de que ja tenim els concerts aquests de Nadal al costat, no? I tenim un importantíssim per nosaltres, que és el concert de la Maria Joao Pires, pianista internacional especialitzada en Mozart, que no podem deixar passar els amants de la música clàssica. És una de les grans figures en femení del piano internacionals. Serà el dia 21 de desembre a les 8 del vespre.
El dia abans de la loteria, o sigui, abans de que ens fem milionaris, anem a l'auditori, sí. L'endemà ens toque i ja està, escolta, la vida solucionada, no? Si poguéssim fer així de fàcil.
I llavors, evidentment, tindrem el Festival de Valsos i Danses, tenim per regalar per Nadal Star Wars, un concert de Star Wars.
Com Star Wars?
Tota
Star Wars és Star Wars.
Amb orquestra, sí, aquest és xulíssim. O tindrem també un concert familiar...
Espera, Puri, que jo conec a molta gent que li agrada això de Star Wars. Jo no, jo sóc trequi, però és igual. Però reconec que aquestes bandes sonores a l'auditori poden ser brutals, si em permeteu l'expressió. Sí, sí. Quin dia és això de Star Wars?
El 10 de gener, o sigui que Reis o el Cagatió admeten perfectament
sí.
Aquest programa.
La temporada Lleida.cat. A més, després de comprar-ho podeu imprimir allí un bal i ja està. O sigui, ho podeu... Sí. És un bon detall per regalar, Penseu, Star Wars. Hi ha molta gent que li agrada Star Wars, És un bon regal. De veritat que no sortiran defraudats. Que jo he escoltat moltes bandes sonores a l'auditori i se m'han posat els pèls de punta, sempre,
Doncs sí, és una banda sonora amb orquestra simfònica. A més, l'orquestra estarà dirigida per una dona, també, o sigui que estem en femení, en clau femení.
Sí, sí.
I bé, la Virginia Martínez és una espectacular directora que, a més, això vindrà acompanyat d'una mica d'escenografia, també,
molt bé.
Evidentment.
Molt bé. Ja. Doncs a la temporada Lleida.cat, que això ja hi és, encara que sigui de gener, hi és a la web.
Sí.
Doncs mira, en previsió podeu anar directes cap a la web i allí ja us informaran de tot, dels aforaments, pots fer la compra, pagues i així ja el dia de l'espectacle tu vas allà o amb el mòbil o amb una fulla amb el codi de barres, t'escanegen a l'entrar i ja està, cap a gaudir de l'espectacle, que és del que es tracta, de fer-ho fàcil, perquè la gent es pugui acostar. Reitero que seguint les normes i amb sentit comú, podeu anar al CaixaForum, podeu anar al teatre, podeu anar a l'auditori, que és segur, que estan aplicant totes les normes de seguretat, que evidentment heu de portar mascareta, que evidentment us asseuran separats de la resta, que evidentment quan feu cua a l'entrada us heu de separar dels de davant i que els de darrere es separin de vosaltres. I seguint tot això, ja està, cap problema. Vas, gaudeixes i cap a casa. I no t'endús un virus de regal, t'endús un bon record, però el virus no, perquè no hi és. En fi, que estem a punt d'arribar a les dues. Puri Terrado, Marta Salla i Maribel Tos, com sempre un plaer, m'alegro veure que feu bona cara. Divendres vinent i tornem aquí a l'Espai Groc, que tingueu bon cap de setmana llarg.
Salut, gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment.
Vinga, que ens acostem a les dues, que ens queden dos minutets.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs estem a les portes, com ja saps, d'aquest cap de setmana llarg, un cap de setmana llarg amb aquest pont, dilluns, si pots fer festa... dimarts és festa, però atípicament, és molt atípic. És que la situació és atípica, és que l'any és atípic i tot plegat és molt atípic. Si et pots escapar, si t'has pogut escapar, vaja, perquè ara no et pots escapar. El confinament és municipal des d'avui, des de les 9 del matí d'avui fins a les 9 del matí del dilluns. Si t'has pogut escapar, doncs, sisplau, sentit comú. I aviam, que no anem ara, haguem anat a la segona residència i tornem amb un virus de més, que no seria el més indicat, I si t'escapes a partir de dilluns, perquè dimarts és festa, doncs el mateix, sentit comú, i ja saps el que pots i el que no pots fer. Hem de mantenir una distància física, hem de portar la mascareta, hem d'evitar aglomeracions, si estem en llocs tancats, doncs que estigui ventilat, si estem amb més gent en un lloc tancat, doncs a finestres obertes, i clar, si te'n vas a la muntanya això és un hàndicap, perquè farà fred. Ja ens han dit que fins i tot si quedem amb algú per menjar a casa, a l'hora de menjar evidentment no, però entre plat i plat, mascareta, que hi hagi una persona només encarregada de parar i d'esperar a taula i de posar, d'agafar l'ampolla de l'aigua, del vi, del refresc, del que sigui. Bueno, són coses que potser no estàvem acostumats, però que si ho penses fredament ens ajudaran a que després de passar una bona experiència, una bona sobretaula, després no tinguem un regal en el mal sentit de la paraula. Sigui com sigui, si ens pots sintonitzar, que ho pots fer des de tot el món, a través de la nostra web, cope.es, te'n vas allí, emissió en directe, tries la emissora de Lleida, dilluns a les 12:20, nosaltres estarem aquí per oferir-te tota la informació de Lleida. Fins llavors, que acabis de passar bon divendres, aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar, i passa rapidíssim, i ens tornem a escoltar dilluns. Salut, adeu.